amb Rita Marzoa.
Què tal? Bona tarda. La setmana passada ja us dèiem que la nostra voluntat era la de començar a pensar, a construir, més que no pas a posar-nos a analitzar els gots mig buits. I avui vesperon celebrem un reconeixement. De fet, encara ens dura l'alegria i no se'ns ha desdibuixat el somriure de la cara. El reconeixement ens el fa Ràdio Associació de Catalunya i ha volgut fer una menció de qualitat al programa Els Solidaris en la categoria de millor programa de ràdio, que ens honora i ens permet saludar l'interès per la mena de temes que tractem al nostre programa. Dijous al vespre, el jurat d'aquells premis va entendre, i això és la més gran satisfacció, que el tercer sector, l'energia transformadora i solidària de la societat civil, ha de tenir un reconeixement mediàtic, si pot ser encara més gran que el que modestament els estem oferint en aquest programa. I dijous també ens va emocionar amb la proposta de ràdio, la gent de Ràdio Banyoles, del programa Quatre Cantons, que presenten persones amb altres capacitats i que ens van demostrar una immensa capacitat de comunicar i de dignitat. Volem felicitar a tots els premiats i ens permetreu que ho fem de manera molt especial als nostres germans de Catalunya Música en el seu 25è aniversari. Estem convençuts que l'energia de milers de persones en construir un altre món possible a partir de la denúncia, del treball i de les propostes de transformació en positiu necessita de finestres solvents als mitjans de comunicació públics i privats. Però que això ho pensi també un jurat que atorga premis de comunicació ens fa tenir una miqueta més de fe en que alguna cosa està canviant. Avui ens fixarem en un drama que costa molt d'empassar. Les retallades del govern, en aquest cas a les associacions que treballen precisament per inserir laboralment persones amb discapacitat, han rebut una bufetada absolutament inacceptable aquesta setmana. I també posarem en valor la feina de les obres socials, en aquesta ocasió amb un home que administra R+D, suporta el tercer sector, amb programes per a infants i avis en risc d'exclusió, o a la cooperació en casos d'emergència humanitària. És el president de la Fundació de l'Obra Social de la Caixa, Jaume Lanaspa. Escoltarem un cooperant i ara, però, començarem, com sempre, amb el compromís.
Així començava el passat dissabte a les 3, els Solidaris de la setmana. Rita Marzó, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia. Sort que no vaig dir cap bestiesa ni em vaig equivocar, perquè l'heu tornat a posar i dic, ai, a veure com ho dic tot això.
No, segur que la Rita no té massa oportunitat de tornar a escoltar mai, eh?
No em suporto.
No agrada, eh?
No em suporto.
No agrada.
No.
Però què agrada de fer Solidaris, que suposo que deuen ser un munt de coses?
Mira, els Solidaris, aquesta és la quarta temporada i jo vaig sortir com rebotada per canvis a la direcció de l'empresa de fer un programa de 3 a 4 de la tarda. Després vaig passar a fer el Catalunya Matí i em van donar la possibilitat de fer un programa al cap de setmana i em van dir què t'agradaria fer. I en aquell moment, evidentment, costava sentir parlar de crisi, però alguna cosa, si eres una mica amb els ulls oberts, estaves intuint, perquè veies que el sud cada cop es complicava tot més, que aquí començava a haver-hi ONGs com Creu Roja, com Càritas, etc., que et començaven a dir, ai, necessitem que parlis una mica més de nosaltres, perquè estem començant a tenir problemes, bla, 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 i em van dir, per què no fas un programa cultural? I vaig dir, home, doncs si puc fer això altre, jo prefereixo fer això altre. Què ha passat? Que jo en aquests 4 anys m'he guanyat un sou per pagar la hipoteca, l'escola del meu fill, el dinar, la llum, l'aigua i el gas, però és que, a més, he tingut l'oportunitat de sentir-me útil fent una feina. I això no es paga amb diners.
No hi ha massa possibilitats, tampoc, que un mateix pugui escollir.
No.
I no sé si al llarg de la trajectòria de la Rita, que és molt llarga, hi ha hagut aquesta possibilitat de dir, digue'ns què t'agradaria fer.
No hi ha hagut la possibilitat de digue'ns què t'agradaria fer, però sí que és veritat que hi ha hagut la sensibilitat i la confiança de les diferents responsables dels llocs on he treballat per dir-me, fes-ho a la teva manera. I això sí que jo ho puc dir alt i fort. Jo mai, i fa 20 anys, a veure, vaig començar el 91 a Catalunya Ràdio, amb la parèntesi dels 4 anys d'Ona Catalana, 21 anys farà aquest any, no? Doncs 21 anys que ningú m'ha dit com he de fer les coses. M'han dit què és el que hi havia, i si m'interessava o no m'interessava, però el com havia de fer les coses, jo en 21 anys no m'ho ha dit ningú.
S'ho pensava així, la Rita?
Jo sempre he confiat en la gent. A vegades m'ha sortit bé, a vegades t'han donat disgustos, no? O sigui, no. Jo crec que d'entrada l'energia que tu has de posar a les coses és aquesta, la positiva, la de voler construir, la de pensar que l'altra persona vol el mateix que tu, si no, no t'ho proposaria tu. Que hi ha hagut algú que m'ha decebut? Home, sí, a la vida hi ha gent que et decep, no? Però jo sóc positiva i jo... he de dir, no sé si m'ho pensava o no m'ho pensava, però en el moment en què vaig acceptar, suposo que el subconscient em deia fes-ho perquè no t'anirà malament.
S'acaba confiant una mica més en la gent a vegades que en les empreses on...
Totalment. La gent és el millor del món. Mira, ara...
Quan ho has dit d'aquesta forma,
totalment.
Se veia bastant a venir.
Companys de feina, però la gent en general, aquest matí vas a deixar el nen al col·le, trobes una mare que fa poc que també ha perdut el seu pare. Estàs parlant amb ella i veus que és una persona extraordinària quan potser a vegades no hi havies parlat gaire. Vas caminant pel carrer Jesús perquè has d'anar a portar el teu nebot a la guarderia i trobes la Ramona passant el plomell per la porta de casa i que s'ha donat un cop i que et fa dos petons perquè ha llegit a l'Eco que t'han donat un premi. Tires avall i davant del Retiro et para una altra senyora. Vull dir que la gent és molt millor del que són les estructures de moltes coses. I tant.
Preguntat així, què li passa a la gent ara? Què creu la Rita que li està passant a la gent?
Està obrint els ulls, que s'està donant de que no viu de portes endintre, sinó que hi ha una societat que necessita coses, que ja no pensa només en ella, sinó que li dol que hi hagi gent del seu entorn que no estigui gaire bé, que ja no passa de la política perquè creu que la política és l'única manera que tenim de mirar, de millorar les coses, sempre que aquesta política i aquestes estructures entenguin que sense la societat civil no hi ha res. Jo te deia en principi que jo era una persona positiva i que intentava posar-hi l'energia aquesta a la meva vida en tot. I si ve la crisi amb els temes que jo tracto i a mi cada setmana em truca gent dient-me Rita, si us plau, dona'ns dos minuts del teu programa perquè estem desesperats, perquè hem de tancar aquesta fundació, perquè aquella altra ens retallen això, perquè veus tanta energia positiva i veus que aquesta gent està dient no podem continuar així, que jo crec que alguna cosa està canviant per bé, que aquesta crisi, que és una desgràcia, que està portant a molta desesperació a moltes persones, està fent que la gent se senti més col·lectiu, més societat civil, i obri els ulls a moltes coses. L'altre dia feia broma de dir... jo me'n recordo quan a P3 portava el Pol al col·le, que encara era l'any passat, vull dir que la crisi ja hi era, però encara senties pares amb nens de 4 i 5 anys i dir, ai, aquest any anirem a Euro Disney, el no sé què, una setmaneta, perquè... No cal anar a Euro Disney amb 4 anys i mig amb una criatura. Ja, si has d'anar, ja hi aniràs quan en tinguis 7 o 8. Racionalitzem una mica tot plegat. Ens havíem tornat bojos. I potser estem amb una oportunitat de redefinir-ho tot. El sistema ja no val. O sigui, això s'està caient el sistema. No, el sistema ja ha caigut, ja ha rebentat, ja ha patat tot. I ara haurem de construir alguna cosa diferent, posant a la persona al centre de tot.
Quina percepció, dues coses a partir d'aquí, en tenen la gent dels mitjans? I fins a quin punt els mitjans estan donant una imatge excessivament dramàtica, no? Aquelles persones que diuen, home, potser que hi hagi una mica més de positivisme dins tot això, o no, o què correspon?
Jo és el que també penso. La gent que es dedica precisament a treballar en el tercer sector, des de les ONGs que treballen en països del sud fins a la persona que treballa a l'Ave Maria, va tres pobles per davant de molt, dels polítics dels ajuntaments, dels polítics de la Generalitat, dels polítics del govern espanyol, dels polítics d'Europa, dels mitjans de comunicació locals, nacionals, internacionals i estratosfèrics. La gent sap que aquesta crisi ja fa anys que ha començat i ha sabut anar-se, no adaptant-se a les circumstàncies i mirant d'allò que diu el president Mas de menys fer més o menys ser més, no? Què passa? Que aquesta gent que ja ha fet un exercici i que ja està habituada a una manera de fer perquè ja fa temps que arrossega això, s'adona que els mitjans han obert els ulls, pum, de cop, ara que què ha passat? Que les retallades han arribat a casa seva, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquesta gent ja fa 3 anys que pateix aquesta crisi, perquè estan venint la gent que es queda sense feina, Càritas, a demanar, que el sobte, que els mitjans que ara han obert els ulls, siguin tan dramàtics ara, quan ells, aquest procés de dramatisme, potser ja fa 2 anys que el tenen assumit, i veuen que amb el lament no es resolen les coses. Aleshores, aquesta societat civil, que ja fa temps que veu això, i jo ho dic perquè a mi m'ha passat en el programa, jo ja fa 3 anys que estic parlant d'això. Què passa? Que ara quan em venen companys informatius a dir-me oh, quin drama, no, això de Càritas, dic, home, fa 2 anys i mig que estem amb el drama de Càritas. Ara, al revés, la gent de Càritas fa miracles amb els 4 duros que té. Doncs això que passa amb la societat civil es trasllada també als mitjans i fins i tot al món de la política. Ara que les caixes comencen a tancar-se i que aquests diners que arribaven als mitjans per fer coses no arriben i que comencem a veure que hi ha molta més gent a l'atur, moltes més hipoteques impagades, etc, etc, això que ja fa 2 anys i mig o 3 que ho veu la gent que hi treballa, ho veuen els mitjans. I aquell dramatisme que segurament en els primers moments la gent d'aquesta societat civil tenia, doncs a Càritas suposo que es deurien desesperar al principi, o a la Creu Roja o on sigui, i que ara ja ho estan mirant de trampejar, doncs els mitjans encara estem fa 3 anys amb mentalitat, fa 3 anys, i anem sempre 3 pobles pel darrere del que va la gent.
Hi ha persones que ho han assumit, cronificat, fins i tot.
I tant.
Hi ha una interiorització tan forta que...
El tema de la pobresa a Catalunya és gravíssim. No som conscients del que està passant.
I t'ho pregunto per això, quan la Rita ens diu cada dia truca, esclar.
Sí, cada dia. Quan no, mira, la setmana passada una organització que es dedica precisament a això que comentava ara de la festa d'aquest cap de setmana que Sitges, agafar persones...
Del comerç just i la banca ètica.
Persones que tenen altres capacitats, que anomenem discapacitats, doncs fins ara rebien X subvenció del govern de l'Estat i el govern de l'Estat ha decidit deixar a zero la subvenció per a aquestes associacions que treballen per la inserció laboral. Clar, a lo millor una que és petita i que treballa amb 25 persones pot continuar fent la viu-viu perquè ja resulta que hi ha una empresa de Sant Cugat del Vallès que cada any li contracta aquestes 25 persones. Però hi ha d'altres que treballen amb 1.000 i pico de persones, per exemple, i que tenen una estructura per funcionar, doncs que suposa una feina per 15 persones. Hi ha empreses d'aquestes que no són empreses amb ànim de lucre, sinó que són fundacions o associacions que l'únic guany que tenen és per pagar les persones que hi treballen, que han presentat concurs de creditors perquè el govern espanyol ha tallat l'aixeta i no els dona ni un euro a partir d'ara perquè puguin treballar per aquesta inserció. Això és gravíssim. Això és gravíssim de manera immediata per aquestes persones que no podran entrar a un mercat de treball, però és gravíssim per una societat que havia aconseguit trobar això normal, fer això una constant, anar donant oportunitats a persones que normalment no en tenen, canvia una mentalitat, ens fa anar anys enrere pel que fa a la concepció d'una societat oberta, inclusiva... És molt perillós tot, no és només la crisi econòmica material del moment puntual i que afecta la feina de les persones, que és molt greu, sinó que és una crisi de mentalitat, de valor... De la mateixa manera que és una oportunitat aquesta crisi per transformar les coses, també hem d'estar molt amatents al perill que suposa de passes enrere el fet que acabem amb un benestar, amb un estat del benestar, que hagi permès determinades coses i que ara, per culpa de que això s'ha tallat, hi hagi qui ho interpreti com hem d'anar enrere. No?
Escoltant trucades cada dia, quina percepció es fa la Rita les persones que la truquen del que és just i del que és injust? En tot això que està passant.
Què és injust? Què és injust, doncs, que deia jo abans de posar la persona al centre, no? De que tot sigui més important que el benestar de les persones. És aquesta la gran injustícia del sistema, no? O sigui que és important, i no vull frivolitzar, però que el Barça guanyi la Champions o vagi la Champions o guanyi la Lliga i que estiguem tots tranquils veient lo del País Circa a la televisió, no? D'altra banda, i faig un parèntesi, també són molt importants els valors que segurament amb aquest Barça s'han donat a la societat, perquè jo, per exemple, també vaig participar, perquè m'ho van demanar i em va fer molta il·lusió, en un programa per fer difusió sobre la malaltia del Chagas, que va apadrinar la Fundació del Messi i la Fundació del Futbol Club Barcelona. O sigui, una cosa no treu l'altra, però que ens tinguin anestesiats una mica amb això. És injust que resulti que no hi hagi diners per res, no puguin arribar els 270 i pico milions d'euros que el govern espanyol deu a la Generalitat fonamentalment per polítiques socials i d'infraestructures, perquè és el que cada cop, és el que et deia, que la gent va a 3 pobles per endavant de la política, no? Hi ha molta gent que ha dit, home, una cosa és l'austeritat però no podem deixar de créixer, perquè si deixem de créixer això se'n va fer punyetes. Ara es comença a veure que l'austeritat és fonamental, el complir el dèficit és fonamental, com és fonamental començar a créixer, perquè si no ens quedarem morts aquí, no? Aleshores la gent el que no entén i no accepta és que hi hagi diners per salvar els bancs i no hi hagi diners per les persones discapacitades, que resulti que diguin no en tenim ni 5 i l'endemà resulta que en tenim 10.000 per un desfalc amb una entitat bancària de persones que no només són uns poca vergonya, sinó que a més se'n van amb una pensió d'un 1 milió d'euros i no respondran davant la justícia. Són aquestes coses que no poden acceptar-se de cap de les maneres I el dia que la classe política, que insisteixo, va bastant al darrere de la societat, entengui que ha de donar resposta a això, la gent del carrer, no, els indignats que estan a la plaça Catalunya, no estan demanant la guillotina a la plaça Catalunya. Estan demanant que uns jutges agafin el senyor Bankia i a la senyora Comunitat de Madrid i els portin davant d'un jutge i els diguin: a veure, vostès això ho han fet fatal, vostès amb això han llançat els diners, vostès amb això s'han enriquit de manera fraudulenta. Doncs això té un cost legal, perquè si tu demà deixes de pagar una, no sé si tens hipoteca o no tens hipoteca, però un rebut de la hipoteca, i ho deixes de pagar durant 3 o 4 mesos, et prendran la casa i hauràs de continuar pagant la hipoteca. Quina és aquesta justícia?
Aquest és el fil conductor, gairebé.
Aquesta és
a dir,
la raó de
moltes persones coses, poden dir, estic molt fumut, sí, però el que em fa mal de veritat és veure que no. Sí.
O sigui, jo estic molt fumut i lluitaré per tirar endavant. Però clar, jo estic molt fumut, lluitaré per tirar endavant, ho faig, i resulta que el més xoriço de tots, el més penques de tots, se'n va amb 1 milió d'euros de pensió? Home, jo el que no entenc encara és com... Cremar contenidors és una broma? Em perdó, i no vull dir res amb això, però el que no entenc és com la gent no va posar bombes a algun lloc, i no vull que la gent vagi a posar bombes a algun lloc, però és que no entenc com la indignació és tan prudent.
Què li correspon al mitjà i què li correspon al periodista?
Al periodista i al mitjà li correspon, perquè els periodistes, que hem estudiat per això, i jo treballo en un mitjà de comunicació pública encara més, es deuen a la gent, a la societat civil. Un periodista i un mitjà no es deu al poder econòmic o polític que dirigeix la seva estructura. Un periodista i un mitjà es deu a un públic, a una societat civil. I crec que en aquests moments, o a la plaça Catalunya o a casa seva, la gent està indignada. La gent està indignada i la gent ja en té prou, i la gent està cansada de fer esforços, de retallar-se a casa, de deixar de tenir el plus, de deixar d'anar a dinar un dia a la setmana amb la família a fora, o de no poder tenir feina per anar a treballar, o fins i tot aquí Sitges hi ha gent que dorm en caixers automàtics, i hi ha persones que se'n van a casa després d'haver comès delictes amb 1 milió d'euros de pensió.
I tenim més o menys la idea de com sortir-ne?
Clar, això és el més complicat de tot, suposo, no? Com sortir-ne?
Jo dic més des del punt de vista de les associacions. Sí. Quan en el programa, quan a Solidaris pot trucar una associació, sí, i diu: nosaltres tenim la convicció que això hauria d'anar. Suposo que qui més qui menys, com a mínim l'administració de la vida diària, la deu tenir molt assumida de fa anys. No?
Clar. El que passa és que també no s'arriba. O sigui, aquestes associacions no arriben. El govern de la Generalitat no pot, tampoc no arriba, si el govern de l'Estat no dona el que toca. Aquestes associacions, apretar-se el cinturó, fa anys que ho estan fent, i cada cop més. Hi ha gent que treballa sense cobrar, hi ha gent que ajuda de manera voluntària, hi ha associacions que han retallat el màxim que podien retallar, però és que clar, hi ha uns mínims per la dignitat de les persones, i d'aquests mínims, bueno, doncs passa això, que hi ha que han de presentar concurs de creditors, tancar i deixar... en aquest cas sense protecció, a persones que realment ho necessiten.
El programa té 4 anys i suposo que va néixer amb la voluntat de donar a conèixer...
el sud, a geogràfic.
I la labor d'un munt d'associacions. Sí, i ara, no sé si el context l'està convertint, clar, en un altaveu de greuges.
Clar. Jo el que vaig dir l'altre dia quan vam anar a recollir tot l'equip el Premi de Ràdio Associació és que nosaltres vam començar bàsicament també per una voluntat de l'àrea del Departament de Cooperació del Govern de la Generalitat de Catalunya per parlar de ONGs i per parlar de cooperació al desenvolupament en països del sud geogràfic, no? Del que coneixem com a Àfrica, països d'Àsia, Amèrica Llatina, i hem acabat descobrint el sud de casa nostra. I davant d'aquestes coses...
També
doncs,
el teníem, no?
També el teníem. El que passa és que en 4 anys és dramàtic. O sigui, el creixement exponencial de pobresa a casa nostra... nosaltres fa 4 anys, quan parlàvem de pobresa a Catalunya, parlàvem fonamentalment de famílies monoparentals, per fer-te un perfil ràpid, i eren dones vingudes de països de l'Amèrica Llatina amb fills. Val? Aquest era el perfil del pobre a Catalunya. Ara aquest perfil és matrimonis nascuts a Catalunya amb una o dues criatures que no poden pagar la hipoteca, que es queden al carrer i que necessiten menjar.
Com que has donat moltes voltes, fins i tot la nostra pobresa d'avui té alguna cosa a veure amb la pobresa del sud geogràfic?
Totalment.
Totalment?
Sí, sí. A veure, hem de dir que encara hi ha un sud geogràfic. O sigui, jo l'altre dia parlava amb un amic meu que és empresari, que treballa al Perú, no treballa en una multinacional, afortunadament, i que em deia, ui, aquí ara estem, el país va com un tro, diu, jo ara em podré comprar el que aquí equivaldria a una Skoda, no? I em deia, no, i ens va superbé, i el país creix, i jo li deia, quina sort, dic, perquè aquí estem en crisi. I em diu, en crisi? Diu, vosaltres teniu els supermercats plens. Et vull dir amb això...
No, sempre hi ha un pitjor, com deien les àrees.
Aquí està. Que nosaltres estem passant un molt mal moment, però encara tenim una xarxa, encara tenim una solidesa construïda amb els anys que fa que no ens puguem comparar amb un Pakistan, amb un Bolívia, per entendre'ns, a interior, o jo què sé... El que passa aquí, jo crec que hem globalitzat el concepte de sud en molts àmbits. O sigui, aquí ara estem passant índexs de pobresa greus, hi ha llocs on la violència és greu i aquí potser no, però hi ha llocs on potser hi ha democràcia però hi ha pobresa social, com són països llatinoamericans on sí que hi ha democràcies, però ja s'ha encarregat aquella classe mitja que aquí, alerta, perquè... com ens carreguem la classe mitja, acabarem sent o com Argentina o com el Brasil, o com que hi haurà classes dominants i classes potents, i se'ns podrà considerar fins i tot, perquè el Brasil n'en forma part, un membre del G20, però resulta que tenim milions de persones vivint en faveles. Doncs no et dic que això sigui el que passarà aquí, però s'ha d'anar molt en compte a l'hora de demanar protegir uns mínims del que anomenem societat del benestar, perquè el perill de països del sud d'Europa és perdre aquesta classe mitja que farà que ens convertim en aquell sud que lamentem que sigui, perquè Argentina fins fa 10 anys, fins aquell Corralito, recordem-se'n, era un país on hi havia una classe mitja més o menys dinàmica, que feia que Buenos Aires fos una ciutat culturalment potent, industrialment creativa, etc. I què passa? Doncs que aquell Corralito va arruïnar moltíssimes persones, moltíssimes altres van haver de marxar del país per buscar-se la vida, i va quedar aquest buit, aquest cinturó buit que és al mig, i classes baixes i classes altes.
Fa un moment comentàvem, no sé si aquella necessitat de ficar una mica d'esperança enmig de totes aquestes històries. Sí. L'esperança ara on és? En pensar més o menys que tot el que vingui a partir d'ara serà millor del que s'ha passat, en veure que hi ha col·lectius, que hi ha persones que mouen un carro, que mouen un motor, encara que en general no s'hi presti massa atenció? On és
l'esperança? L'esperança ara està en que ens hem adonat de que vivíem una fantasia. L'esperança està en que ens hem adonat de que...
O sigui, hem reconeixer
que allò era, no era
que allò
normal.
No era mentida.
Que allò no era normal. Que no era normal tenir dos cotxes, fer 5 vegades vacances l'any, perquè ara ens n'anem un cap de setmana a Praga, que ens n'anem a l'Euro Disney, a Menorca una setmaneta a l'estiu, a l'hivern ens n'anirem 15 dies a esquiar per Setmana Santa, i no sé què. Tenim dos cotxes, tenim una segona residència, això no és normal. No és normal ni pels noruecs, que segurament són els més rics d'Europa. No és normal. Vivíem una fantasia... una fantasia absolutament insolidària, perquè no vam saber administrar i continuava havent-hi gent pobra, continuava havent-hi gent amb deficiència que no arriba per els quants no arribava l'ajut social, continuava havent-hi injustícies, no vam saber-ho administrar. Molt bé. Pam, patacada. On som? Estem fatal? Sí, estem fatal. Ens recuperarem? L'objectiu és recuperar-nos, però recuperar-nos per lo racional i pensant que allò no era normal i que hem de saber estalviar, que hem de consumir dintre de les nostres possibilitats, que potser no hem de consumir tanta energia. Potser, i l'altre dia, ahir al Congrés d'Unió Democràtica, que vaig poder anar com a representant d'Òmnium, parlava amb una persona que és empresari de l'energia. I ell deia, no, clar, una persona que havia sigut un tauró d'aquests d'empresari, o sigui, aquests empresaris sense escrúpols, créixer. I deia, no, perquè ara nosaltres estem potenciant el consum responsable, l'energia verda, jo dic, veus? D'això, d'alguna cosa, servirà aquesta crisi. De que aquestes persones entenguin que no pot ser el que hi havia abans, de que altres persones que tenen empreses de no sé què entenguin que no, que han de racionalitzar el seu producte i la seva... i de que les persones normals i corrents, que abans, doncs, apa, tira beta, i em compro 25 sabates per aquest hivern, i potser n'hi ha dues que les tinc amb aquell carajo, hosti, ni les havia vist, ni me'n recordava que les tenia, que això ho hem fet tots, o aquell de roba, em vaig un dia a comprar, i em compro 23 camises i en tinc 12 que encara no l'he estrenat. Doncs potser que no cal.
Es pot copsar ja aquest no sé si dir un canvi de tendència o veritablement. Sí,
sí. Jo crec que sí. Jo crec que, pel que fa, suposo que això ho podrien dir el súper i les botigues, no? Mm-hmm. O sigui, abans d'entrar, rebaixes a no sé on, i encara que no necessitessis, entraves a comprar una, dos o tres, però com que estan de rebaixes, les sabates pels nens, hi havia sabates que... Ai, els hi compraves de rebaixes, clar, com que s'acabava la temporada i aquella sabata era d'hivern i començava l'estiu, li posaves 4 dies i clar, per l'any que ve el nen aquelles sabates ja no li van bé.
I ja no dic tant per la possibilitat, sinó per la convicció.
També.
D'allò de dir, encara que pogués, no crec que sigui necessari.
Perquè tots tenim un veí que ho està passant malament. O algun membre de la família, o algú que ens està escoltant en aquest moment. Jo crec que aquest patiment ja no el volem, ja no ens interessa. I jo crec que això... a la gent intel·ligent li ha de servir per reconsiderar el que ha anat passant fins ara. I a la vegada, jo el que reclamaria també una mica d'aquesta gent bona i intel·ligent és que fos exigent. Què vull dir amb això? El malvat, per dir-ho d'alguna manera, és i serà, no? I si nosaltres baixem la guàrdia, ell tornarà a intentar allò que feia. Això, que ens ha de servir d'experiència, també ens ha de fer estar alertes perquè no volem tornar-hi a caure. És allò de la memòria també en els moments de la història, no? De que quan tu oblides o quan tu no has sabut o quan tu t'han tapat, la història es repeteix i tu ets historiador i d'aquestes coses en saps molt
cicles,
més que jo.
Cicles,
no?
De la vida. Vaja.
Exactament. No? O sigui, què està passant ara amb l'extrema dreta, per exemple, a Grècia, a França, fins i tot a països nòrdics. No? Si tenim memòria, hem de o sigui, hi ha un poble que és el poble jueu que el tema de la memòria l'ha treballat i de manera bestial i en positiu, el tema de la memòria. Hi ha altres temes que també té molt, molt maltractats, però el tema de la memòria l'ha tractat molt bé. Per què? Perquè aquell drama no el volen tornar a viure, volen construir un món millor, perquè els grans científics del segle XX ens els han donat ells, no? Volen construir un món millor, volen construir un món més solidari amb moltes coses, etc, i no volen que es repeteixi aquell drama. Doncs com a societat nosaltres hem de voler construir, voler canviar moltes coses, voler transformar moltes coses i estar alerta perquè no ens torni a passar el que ens ha passat fins ara.
Paradoxalment, vivim en la societat amb més capacitat d'informar-se de la història.
O no. O amb més volum de coses que no saps d'on et venen, per què et venen, qui les fa córrer i com t'arriben, no? Perquè sí que és veritat que tenim...
O sigui, no més ben informada, no. Però amb més capacitat de veure informació per totes bandes.
De rebre inputs, sí, de rebre de tot. Sí, això és veritat. El que passa és que llavors també hi ha el perill de que si no està ben... O sigui, pot estar molt informada, però poc formada. Si un està poc format i excessivament informat, no fem res, al contrari, pot ser més contraproduent que una altra cosa.
Ens queden 3 minuts. Primer, fins a quin punt aquesta realitat, la realitat que cada setmana es copsa a través de Solidaris, és molt present als mitjans o no?
És cada cop més present perquè és la realitat, però crec que encara és poc present quan a... sensibilitat a l'hora de tractar segons quins temes. Ara parlem molt més de pobresa, parlem molt més d'entitats del tercer sector social que treballen en aquest àmbit, parlem molt més d'obres socials d'entitats bancàries, etc, però en general no hi ha prou coneixement de causa. I en el que et comentava abans, si informem sense coneixement, potser estem desinformant. Llavors, moltes d'aquestes entitats es troben que a vegades aquests... Amb tota la bona intenció amb què es fa la Marató de la Pobresa, per exemple, no?
Hi ha una reflexió afegida, eh?
Hi ha d'haver una reflexió afegida.
Vaja, estem llegint moltes de reflexions afegides Marató de la Pobresa.
La Marató de la Pobresa, jo al principi vaig quedar-me molt parada i m'hi vaig posar no de cul, però vaig dir Marató de la Pobresa. O sigui, el que s'ha de fer és, com a societat, exigir que es transformin coses per evitar... arribar aquí, no? Però què passa? Això que és així i que no hem de deixar d'apretar perquè sigui així, té una urgència, com quan hi ha una catàstrofe humanitària en un país del sud. Moltes d'aquestes associacions tenen urgències. No poden donar menjar a tothom que ho necessita. No poden donar una llar a tothom que ho necessita. Aquí a Sitges necessitaríem un alberg, per exemple. Hi ha persones que dormen al carrer i no en tenim. Val? Que jo em poso a la disposició de qui sigui per fer el que sigui, per aconseguir un alberg, perquè hi ha gent que conec que dorm al caixer de la Caixa del Penedès del carrer Joan Maragall. Vale? Llavors, com que tenen urgències, les han de cobrir l'administració i les seves aportacions de donacions, de socis, etc., no arriben a cobrir aquestes necessitats. Si com a societat podem donar un cop de mà, endavant. Jo això és el que trobo bo d'aquesta marató de la pobresa. Però no ens podem quedar amb el missatge de caritat, de aquest foradet i donem aquests quatre calerons a aquesta gent perquè, mira, perquè ara puguin pagar les quatre mantes als pobres que viuen al carrer. No, hem d'exigir a partir d'això crear consciència, o sigui, hem de parlar de les causes estructurals de la pobresa, de com i per què hem arribat fins aquí, i buscar solucions.
I una última. En el món de les ONGs, n'hi ha més, n'hi ha masses?
N'hi ha moltes, segurament... És com en tot. Hi ha masses oficines de les caixes, hi ha masses botigues de sabates, o sigui, en èpoques de boom i de bonança, tothom fa el que li agrada, hi ha molta gent que li agrada ajudar al sud i hi ha molta gent que li ha agradat obrir doncs, uns quatre mestres d'una escola a la ONG per ajudar els nens de Kènia d'un viatge que van fer a Kènia.
Ho dic també per sí, si determinats casos de mal funcionament d'ONGs...
Però això és com... No, jo,
pregunto, si això també ha perjudicat bastant el...
Sí, però bueno, com els funcionaments d'empreses, com els funcionaments d'ajuntaments...
Res
com
que no passi i que no formi part de la condició humana. Vaja.
Exactament.
10 i 50 minuts, solidaris cada dissabte fins...
Fins de moment el 15 de juliol, ja veurem què passa la temporada que ve. Jo cada any renegocio. Sí? Jo no estic en plantilla de Catalunya Ràdio, jo sóc la meva empresària, jo no he volgut, jo sóc com el Guardiola, renovo d'any en bany, i aquest mes de maig suposo que acabarem de concretar maig, com a molt els primers dies de juny, què passa la temporada que ve.
Mig minut. Què passa en els mitjans?
Doncs el que passa a la societat, que ho hem fet tot molt gros i ara haurem de reconduir-ho. I haurem de reconduir-ho pensant, jo en el cas del meu, que som un mitjà de comunicació públic, per tant que pagues tu, que pago jo i que paguen tots els que ens estan escoltant, i que ho hem de fer racional i viable.
Rita, gràcies.
A tu.
Sort en el futur, com no.
I a tu també.
En uns moments, esports. Fins ara.